Bon dia i benvinguts. Ja tornem a ser amb tots vosaltres en el primer programa del Front Salut d'aquest any. Avui una mica fònics, una situació que està d'acord amb l'època en què estem. I el programa que hem preparat per avui només hem inclòs un tema, però que creiem que per la seva incidència i importància es mereixia ocupar, si més no, tot un programa sencer dins el nostre espai. Es tracta del restrenyiment. Per parlar d'aquest tema hem convidat al nostre espai a la Cristina Rovira. Ella és diplomada en nutrició i formadora del programa Nusa de Danone. Amb ella hem tingut una xerrada força amena en la que hem anat desgranant tot un seguit d'elements que us poden ajudar a entendre millor per què es produeix aquest símptoma tan desagradable. I el més important, què es pot fer per mirar de combatre'l. Ara doncs, sense més preàmbuls, us deixem en l'entrevista que hem preparat per a tots vosaltres. Bé, bon dia. Com hem dit una mica a la presentació, en el programa d'avui també parlarem de trastorns abdominals. Ho vam fer ja fa dos mesos, si us recordeu, parlant de temes abdominals, i avui també ho tornem a repetir. I parlarem d'un problema que potser és dels més extensos, un problema que s'anomena restrenyiment. I per fer-ho tenim al darrere dels nostres telèfons a la Cristina Rovira, formadora del programa Nusa de Danone. Amb ella parlarem del restrenyiment. Bon dia, Cristina.
Hola, bon dia, Armand.
Bé, primer que res, ens agradaria que, per centrar una mica el tema, parléssim una mica de què és la digestió, quins són els elements que desenvolupa cada part de l'organisme per tal de que es dugui a terme una bona digestió.
Bueno, la digestió és una sèrie de processos que succeeixen des del moment que ingerim un aliment fins al moment que excretem aquest aliment pràcticament per l'anus. L'aliment, una vegada ho introduïm a la boca, passa per aquest òrgan, per la boca, després passa per la faringe, l'esòfag, l'estómac i l'intestí prim i l'intestí gruixut fins que és expulsat per l'anus. Ara parlaré una miqueta de quina és la funció de cadascuna d'aquestes parts. A la boca, principalment, el que fem és una predigestió i una trituració mitjançant la musculatura, mitjançant la llengua i les dents d'aquest aliment, però també es comencen a digerir una miqueta més químicament els aliments mitjançant amilases.
En aquest sentit, jo volia destacar que hi ha molta gent que ens passa, parlo per mi moltes vegades, que mengem molt ràpid i no comencem la digestió correctament, que és mastegant i posant els aliments a la boca per tal de que comencem una bona digestió. És a dir, els aliments han d'entrar dins l'esòfag ja una mica digerits per començar, no?
Exacte, sí, perquè després podem tenir una digestió mal feta, una digestió més lenta, i no deixem actuar bé aquestes amilases que estava comentant, precisament per digerir els hidrats de carboni. És un punt important, aquest. Una vegada fem aquesta pretrituració, els aliments passen una miqueta digerits cap a l'esòfag. L'esòfag impulsa aquest contingut alimentari cap a l'estómac, on es segueix una miqueta la funció de la boca, però encara més durament o més precisa, no?, aquesta digestió. La musculatura el que fa és triturar l'aliment, la musculatura estomacal, però a més, dintre de l'estómac tenim àcid clorhídric, que el que fa és digerir molt més químicament aquest aliment. Aquí pràcticament no hi ha una absorció de nutrients, sí que es pot absorbir l'alcohol, però la resta de nutrients s'absorbiran més tard a l'intestí prim. Aquest intestí prim és bastant llarg, mesura entre 6-8 metres, per tant, el trànsit dintre d'aquest intestí és important, i tenim tres parts diferenciades, el duodè, el jejú i l'íleon. Principalment a les primeres parts de l'intestí és on hi ha més digestió i més secreció d'enzims i més absorció de nutrients. Aquí, per exemple, actuen les amilases pancreàtiques, actuen les lipases, que van a digerir simultàniament els hidrats de carboni i també digereixen els lípids, i podem fer un par de punts importants. Per exemple, en persones que tenen intolerància a la lactosa, que són sobretot persones més de fora d'Espanya, sobretot en casos de malabsorcions més importants o més greus, tenen un dèficit d'un enzim que es diu lactasa, que el que fa és hidrolitzar i preparar per la seva absorció la lactosa de la llet. I moltes vegades aquestes persones no poden prendre certes quantitats de llet, de iogurts o de formatges frescos, perquè no són capaços de hidrolitzar aquesta lactosa. Posteriorment el que tenen són diarrees. Una vegada s'ha produït tot això, el contingut passa de l'intestí prim a l'intestí gruixut, que és molt més curt que l'intestí prim, mesura uns 120-180 centímetres aproximadament.
És a dir, per puntualitzar, l'intestí prim seria, bàsicament, és on l'aliment entra cap al torrent sanguini.
Exacte.
I a posteriori, ja un cop l'aliment hi ha entrat, l'aliment ja ha entrat al intestí, ha entrat al torrent sanguini, tenim una part que hem d'eliminar, i aquesta part segurament és la que passa a l'intestí gruixut, és a dir, al colon.
Exacte. El que passa és que té altres funcions al colon. Realment, del temps de trànsit global, és a dir, del temps que triguen els aliments una vegada que entren a la boca fins que surten per l'anus, que són entre 24 i 72 hores aproximadament, depenent de l'individu i de la situació, es considera que un 90% aproximadament d'aquest temps el passen al colon. Realment té una activitat motora molt lenta. Aleshores, això és el que condiciona moltes vegades el problema del restrenyiment. Aquí també hi ha una part molt important pel que fa a la reabsorció hídrica. Del litre i mig, 2 litres aproximadament que arriben d'aigua cada 24 hores al colon, s'excreten per fentes uns 100 mil·lilitres aproximadament. En persones que tenen diarrees, aquesta reabsorció no es produeix bé, i en persones que precisament tenen un restrenyiment que dura ja masses dies, arriba a produir-se tal reabsorció hídrica que les fentes es queden com pedres. Aquestes pedres s'anomenen fecalomes. Realment no tenen pràcticament aigua i s'han d'extreure mitjançant mètodes manuals o altres tècniques. El que hem d'evitar a tota costa és això, no?
Dins del colon, un fet molt important que destacarem més endavant en l'entrevista, però crec que hem d'introduir la paraula, és la paraula flora intestinal, no?
Exacte.
Que és exactament on més flora intestinal es troba, és justament en el colon. Quina importància té aquesta flora intestinal?
Com dius, perdona, Armand?
Quina importància té?
La flora intestinal juga un paper crucial sobre la salut del propi hoste. Realment tenim, no ens ho pensem, però tenim una quantitat de bactèries molt important en aquesta flora colònica. El 95% de les bactèries que tenim al nostre cos, al nostre organisme, estan a l'intestí prim i a l'intestí gruixut, pràcticament, i si poguéssim aïllar-les totes completament i pesar-les en una bàscula, arribarien a pesar un mig quilo. Jo penso que si ara, per exemple, t'ho comento tu, no t'ho pensaves. Realment és una quantitat molt important, no? A més, si contéssim la quantitat de cèl·lules, de bactèries que hi ha a la flora, arribarien a suposar més cèl·lules bacterianes que cèl·lules té el nostre cos, cèl·lules somàtiques. Per tant, et planteges una miqueta de vegades qui és l'hoste i qui no. El que passa és que juga un paper molt important també l'equilibri amb aquestes bactèries. Nosaltres tenim un equilibri més o menys estable entre bactèries negatives i bactèries beneficioses per a la nostra salut. Quan aquest equilibri està a favor de les bactèries negatives, podem tenir problemes de diarrees, de femtes molt putrefactes, i quan tenim un equilibri positiu, doncs promovem funcions beneficioses i tenim, en principi, un correcte trànsit intestinal. Aleshores, no sé si et puc dir alguns exemples. Per exemple, dintre de les bactèries beneficioses tenim els bifidobacteriums, tenim els lactobacillus, i dintre de les bactèries més negatives tenim, per exemple, els colostridiums, la bellonella, estafilococcus, etc. Dintre de les funcions d'aquesta flora, principalment tenim la més important parlant de digestió, que és la fermentació de substractes que nosaltres no podem digerir prèviament a la dieta, i també del mocus que anem produint en l'epiteli intestinal. Per exemple, les fibres, nosaltres no les podem digerir, però sí que serveixen per alimentar i per fer proliferar i mantenir-se aquesta funció de la flora intestinal.
I per augmentar el volum que facilita que acabat sortir la femta més adequadament.
Exacte. Exacte. Aquesta fibra el que fa per alimentar a la flora colònica, perquè tingui un correcte funcionament, també el que fa és restablir o augmentar, si està disminuïda, aquesta motilitat intestinal. Per tant, tenen una funció molt important a l'hora de tenir un correcte trànsit intestinal. Però, a més, la flora té altres funcions, com, per exemple, fabricar o sintetitzar vitamines del grup B, vitamina K, per tant, tenen una funció nutricional important. També prevenen la invasió de bactèries patògenes que ens poden causar certes malalties cap a la sang, i també influeix sobre el desenvolupament i maduració del sistema immunològic associat al tub digestiu. Vull dir que realment...
Déu-n'hi-do la feina que fa la flora intestinal.
Exacte. Sí, sí. Bueno, ara, val a dir que si nosaltres tenim un equilibri favorable per les bactèries negatives, moltes d'aquestes funcions no les tindrem, tot el contrari.
Bé, i a posteriori, quan parlem una mica de com tractar precisament el restrenyiment, parlarem una mica de tot un seguit d'elements que tu ens comentaràs que són beneficiosos precisament per a mantenir aquesta flora intestinal correctament. Però, si et sembla, parlem una mica del tema que a la qual va dirigir l'entrevista d'avui, que és precisament del restrenyiment. El restrenyiment, que és una afecció, un símptoma que es dona, déu-n'hi-do, amb força gent. Hi ha molta gent que pateix amb major o menor grau un restrenyiment. Per començar, ens agradaria que ens definissis una mica què és això, el restrenyiment.
Doncs bé, començarem amb una dada curiosa. La paraula restrenyiment ve de la paraula llatina stringere, que significa estretar. Si només comento això, ja ens dona molta informació, no?, això d'estretar. Realment és complicat el seu diagnòstic perquè és un símptoma que consisteix en un enlentiment per sota dels valors normals del ritme deposicional o del trànsit intestinal, però que és bastant subjectiu, és a dir, depèn molt de la percepció individual de cada persona, no? Per tant, a l'hora d'establir un diagnòstic, moltes vegades hi ha una miqueta de controvèrsia. Normalment, les persones que tenen restrenyiment, el que argumenten és que tenen deposicions infreqüents i dures, però està molt influenciat per valors culturals, per exemple. Normalment, amb les persones grans, si hi ha un dia que no han pogut tenir una defecació correcta, ja tenen la sensació de tenir un restrenyiment, i realment no és així. Doncs es considera restrenyiment quan anem al bany una vegada cada 72 hores aproximadament. Per tant, és un tema complicat pel seu diagnòstic. Tenim diferents tipus de restrenyiment, però bàsicament podríem parlar d'un restrenyiment puntual quan és un restrenyiment agut, o un restrenyiment crònic quan dura més d'un any.
Parlant d'incidència, més o menys, així, a grosso modo, quanta gent pot arribar a afectar?
La incidència va variant en èpoques i al llarg dels anys, però parlant de prevalència, seria diferent, depèn de les edats. Normalment afecta més sobretot a gent gran, a persones que estan institucionalitzades, és a dir, persones que estan enllitades en una residència, en un hospital. Per exemple, persones grans de més de 65 anys que estan dintre d'una residència, que estan enllitats i no es poden moure, arriba fins al 80% d'aquests pacients. Per tant, hi ha molts problemes de restrenyiment dintre d'aquestes institucions en persones grans. També afecta molt a una població en concret, a les embarassades. Quan una dona es queda embarassada, a part de que moltes d'elles ja són restretes de partida, hi ha una sèrie de canvis hormonals, hi ha un major sedentarisme, es genera un estrès psicosocial important, i a més, també es donen suplements de ferro i calci que afavoreixen també el restrenyiment. Moltes vegades també tenen una ingestió molt pobra amb aigua, que afavoreix també el restrenyiment, i això secundària a la sensació de vòmits, de nàusees que tenen. A l'últim trimestre, a més, això s'accentua perquè el fetus el que fa és una compressió sobre el recte i l'intestí, afavorint encara més aquest restrenyiment. Per tant, depèn una miqueta de les edats. Amb nens, per exemple, afecta entre un 5 i un 10% de la població, i és més freqüent, és curiós, és més freqüent amb nens que amb nenes, al contrari del que passa després amb els adults, probablement per una alimentació inadequada, probablement també perquè hi ha uns mals hàbits defecatoris, no hi ha potser una educació des de que són petits a l'hora de control d'esfínters. També a molts els hi fa una miqueta de pudor o de potser inclús fins fàstic utilitzar banys públics o utilitzar banys que no són pròpiament el de casa seva. I si t'hi fixes també, si comparem els nens d'avui en dia amb nens de fa 20 anys, per dir-ho d'alguna manera, són molt més sedentaris que abans. No surten al carrer a jugar a futbol, es queden a casa jugant a l'ordinador, jugant a les consoles, i per tant tenen molt més sedentarisme que afavoreix aquest restrenyiment. Amb adults afecta entre un 2 i un 28%, i ara em diràs, home, no és el mateix un 2 que un 28%, però això precisament és per al que comentàvem abans, perquè és molt difícil establir o determinar un tant per cent exacte o un diagnòstic exacte del restrenyiment. En aquest cas, amb adults afecta més en dones que en homes. La proporció és d'un 3-1 aproximadament. Per cada home hi ha 3 dones restretes aproximadament. I a partir dels 65 anys tenim entre un 2-12% de persones amb restrenyiment. En aquest cas, les causes també són molt a l'abús de laxants, que és algo que no recomanem perquè el que fan és crear resistència posterior. Sí. No afavoreix una normalitat del trànsit intestinal. No són mètodes moltes vegades naturals, sinó el que fan és crear una dependència, i moltes vegades acabem per agreujar el problema. No? Sí que és una solució per un moment puntual, però no una solució a llarg plaç. També hi poden haver-hi patologies de base, una disminució amb la ingesta de líquids, de fibra, la falta de exercici de persones grans que potser tenen una dificultat amb la seva mobilitat, els canvis fisiològics, perquè hem de pensar que a mesura que ens anem fent grans va disminuint la motilitat intestinal, es va atrofiant la mucosa intestinal, també hi ha fàrmacs que condicionen aquest restrenyiment, depressió, és a dir, hi ha molts factors, sobretot l'estrès és un factor també molt important.
Sí, ara t'anava a dir, l'estrès i el canviar de lloc o a vegades, per exemple, marxar a un lloc on no estàs habituat moltes vegades pot ser motiu de que una persona que va sempre normal com un rellotge, per entendre-nos, al bany, doncs en aquest cas pues, es trobi que estigui un període de temps determinat pues, sense poder anar, i a vegades són simplement l'estrès, els viatges o els canvis de residència els que poden donar lloc amb aquesta situació.
Totalment. Hi ha persones que van de viatge 15 dies i en aquests 15 dies fora de casa no tenen una sola deposició. De vegades és simplement pel canvi, perquè psicològicament no estan acostumats a utilitzar un bany que no sigui el seu pròpiament, i de vegades també és pel tema de l'estrès. L'estrès és un factor molt important a l'hora de condicionar aquest restrenyiment.
I a banda, de les causes ja anomenades, també tenim de vegades determinats tipus de fàrmacs, com la codeïna, per exemple, que a vegades, o precisament un abús de laxants que pot fer l'efecte contrari, que poden ser també motiu de que una persona pues, acabi tenint restrenyiment.
Exacte. Tenim altres fàrmacs, hi ha, per exemple, fàrmacs anticolinèrgics, a part de la codeïna que m'has comentat tu, els opiacis, els neurolèptics, els gels d'alumini, els beta-bloquejants que es donen en pacients amb hipertensió, i també els suplements de ferro i calci que comentàvem abans amb les embarassades i també en gent gran. El que passa que moltes vegades hi ha certes medicacions que bueno, es poden canviar, podem obtenir alguna alternativa dintre del mateix rang de fàrmacs que poden no afavorir tant aquest restrenyiment. Això ja seria qüestió de parlar-ho amb el metge.
Bé, ara que ja hem centrat una mica la incidència i les causes que poden donar el restrenyiment, hem de parlar de com podem fer que això no es dongui, no? I les mesures preventives, bàsicament, tothom sap que comencen per la dieta. Una dieta que ha de ser rica precisament en fibra.
Sí, el que passa és que de vegades no hi ha una incorporació correcta d'aquesta fibra. T'explicaré per què. Moltes vegades la gent el que fa és passar de tenir una dieta totalment pobra en fibra a tenir una dieta d'un dia per l'altre molt rica en fibra. La fibra, o part d'aquesta fibra, la fibra insoluble, és una fibra molt seca que necessita molta aigua, també la fibra soluble, evidentment. Aleshores, si nosaltres no acompanyem aquest augment d'ingesta de fibra diari amb una quantitat important d'aigua, aquesta fibra tindrà una funció totalment contrària perquè es quedarà seca. Per tant, una coseta molt important a tenir en compte és aquesta, no? Acompanyar la fibra d'una ingesta adequada d'aigua.
Ara em ve a la memòria un medicament, bueno, un d'ús habitual com és el plantavent,
sí.
Per exemple, que s'ha d'acompanyar de molta quantitat d'aigua, doncs precisament doncs perquè
exacte.
No deixa de ser fibra i, evidentment, això ha d'acompanyar-se d'una quantitat d'aigua important.
Aquesta és l'explicació. Sí,
si et sembla, parlem una mica de quins aliments són aquests que aporten fibra. Diguéssim, la fibra necessària com per ajudar a intentar evitar el restrenyiment.
Doncs principalment hi haurien una sèrie de trucs. Tothom sap que la verdura porta fibra, les llegums que no estan passades pel passapuré evidentment també contenen molta fibra, les fruites, però moltes vegades la gent què fa amb la fruita? La pela. O pren un suc colat. El que hem de fer sempre a l'hora de fer un suc o de prendre un suc és intentar que porti la major quantitat de polpa possible per tenir la màxima quantitat de fibra possible. S'ha de menjar la fruita amb la pela, a no ser que sigui, ara faré una petita broma, un meló, una taronja, un plàtan, evidentment, no? Si mengem una poma, una pera, doncs intentar que contengui aquesta pell. També les verdures, tant verdures crues com verdures cuites, com deia abans les llegums, però també són útils inclús suplements de fibra, perquè realment de la quantitat total que es necessita o que recomana el dia, que són 20-35 grams de fibra, potser en consumim la meitat o menys. Realment hi ha poca gent que arribi a aquesta dosi de fibra. Ara et posaré un exemple més o menys del que hauríem de consumir per arribar a aquestes quantitats, entre fibra soluble i insoluble. Hauríem de prendre més o menys algun aliment integral, 2-3 peces de fruit al dia, un plat de llegum, un plat de verdura crua i un plat de verdura cuita. Realment això hi ha poca gent que ho faci
cada
diàriament.
Dia, no?
Exacte. Aleshores és útil, de vegades inclús alguns suplements rics en fibra, però bueno, sobretot el que hem d'intentar és que l'alimentació bàsica sigui o contingui una quantitat adequada de verdura, de fruita, de llegum, inclús d'aliments integrals que porten sobretot fibra insoluble. Per exemple, a l'hora de menjar un cereal, com és l'arròs, intentar agafar una varietat integral, pa integral, pasta integral, és a dir, intentar que hi hagi recursos integrals al màxim, no?
I dins de l'alimentació, ja m'ha anomenat que a banda de l'alimentació és molt important el beure líquid i molt important el fer exercici físic, que ja hem comentat amb el sedentarisme del jovent d'avui en dia, però bueno, en general de tothom, que potser ens hem acostumat massa a l'ús del vehicle, per exemple, o al no caminar, i això, evidentment, en aquest sentit és molt important. Molt. Però a banda d'això, m'agradaria comentar precisament el tema dels anomenats aliments probiòtics. És justament el tema que tu més toques, no? Possiblement, i que tens moltíssim coneixement, i és perquè aquests aliments ajuden molt a que tinguin una flora intestinal molt sana, per dir-ho d'alguna manera, i suposo que això també influeix en el restrenyiment, oi?
Sí. El que comentava abans, que hi ha certs factors que condicionen el restrenyiment, precisament el que fan indirectament és alterar aquesta flora intestinal. A l'alterar aquesta flora intestinal el que fem és estar condicionant aquest restrenyiment. Hi ha diferents aliments funcionals, és a dir, aliments que promouen certs beneficis per la salut, com són els probiòtics, que són aliments que contenen bactèries beneficioses per mantenir un bon equilibri dintre d'aquesta flora intestinal, un equilibri beneficiós, que han demostrat que el que fan és regular la motilitat intestinal, és a dir, redueixen el temps de trànsit intestinal. En concret, nosaltres tenim l'Activia de Danone, que penso que és l'únic producte amb bifidobacterium que realment ha demostrat aquesta regulació del temps de trànsit intestinal.
És el famós anunci aquell dels 14 dies.
Exacte.
Una mica.
Sí, aquest anunci dels 14 dies és més que res perquè la gent entengui que amb els estudis s'ha vist que en 2 setmanes, en 14 dies, es comencen a notar molt significativament aquests beneficis.
És a dir, la gent que, per dir alguna cosa, tingui un problema en aquest sentit, una bona eina és precisament pues, los Activia, per exemple, pues, provar-los però d'una manera seguida, és a dir, no de dir ne menjo un dia perquè evidentment un dia o un dia i després dos dies, al cap de 2 dies tornar a menjar, pues, potser no ajudarà tant com si és una cosa continuada i que per tant se mantinguin el temps.
Exacte, és una cosa que s'ha de fer de per vida, però si ens hi fixem no genera cap mena d'esforç afegit. Normalment la gent menja iogurts, aleshores podríem fer, per exemple, substituir un iogurt convencional per una Activia, que no deixa de ser un producte molt similar, però que a més incorpora una funció beneficiosa per al nostre organisme.
I en aquest sentit, pues també suposo que és important, sobretot pel consum de fibra, pues, si la gent que té poc consum de fibra, a més intentar agafar-los que portin un contingut de fibra pues ja concret.
Des de tindria un valor afegit.
Tindria un valor afegit, no?
De fet, una cosa important a comentar és que dels més de 20 estudis científics que hem fet amb el producte, tots s'han fet amb la massa blanca, és a dir, aquests beneficis estan atribuïts a l'Activia blanc, amb bifidobacterium. És a dir, que si a més agafem el que tu comentes, una Activia que a més porta fruita o porta fibra afegida, encara tindrem més benefici, inclús podrem tenir més benefici perquè tindrem aliment per a aquesta bactèria que farà que encara es proliferi més temps i que es mantingui en bon estat.
Pues
bueno. Una coseta que sí que ens hem deixat, parlant d'alimentació abans, i que de vegades la gent no té en compte és el consum adequat d'olis. Moltes vegades em trobo persones, sobretot gent jove, que de partida o d'entrada no tenen problemes de restrenyiment, però que comencen a tenir-ho a partir de fer dietes molt severes i hipocalòriques. Moltes vegades el que comenten és que no són sedentàries, que prenen molta fibra, prenen aigua, no tenen un nivell d'estrès important, però a l'hora de fer una miqueta una enquesta més profunda, sí que es detecta que no prenen oli. No prenen oli a l'amanida, no afegeixen una gota d'oli per fer un bistec o per fer un peix a la planxa, per exemple. Igual que un cotxe necessita una lubrificació, nosaltres també la necessitem. És a dir, a part de que necessitem consumir olis cada dia per un tema nutricional important, també aquest oli actua de lubrificant per les femtes i és una cosa que s'ha de tenir en compte.
Bé, doncs me sembla que hem donat una pinzellada, només una pinzellada, al tema del restrenyiment. Hem tocat els tres eixos fonamentals, que són l'alimentació, el beure molt de líquid, com a mínim més d'un litre i mig,
sí.
I el fer un exercici, si més no regular, i mantenen activitat física durant el dia,
sí,
que són els
tres eixos. I si permets fer un parell de punts més que m'han quedat aquí penjats, també el que recomana és aprofitar sobretot el reflexe gastrocòlic, que és una activació de la motilitat intestinal que es produeix justament quan acabem d'ingerir un aliment. Moltes vegades segur que tothom ha sentit que alguna persona diu, no sé, al matí em prenc una taronja o em prenc un kiwi o em prenc un cafè i immediatament tinc ganes de defecar o d'anar al bany. Això precisament moltes vegades no és pel tipus d'aliment que està ingerint, sinó perquè a l'hora de caure aquest aliment a l'estómac s'activa una miqueta aquesta motilitat intestinal. Això és el reflexe gastrocòlic. Per tant, es recomana, una vegada mengem, sempre, encara que no tinguem ganes, aprofitar aquest reflexe i intentar afavorir aquesta defecació. I un altre tema important són les maniobres posturals. Normalment els banys, la tassa de bany que tenim a casa o que trobem a qualsevol lloc, són massa altes. Per afavorir una bona defecació, hauríem de tenir...
La maniobra de Valsalva, que és la maniobra de fer la força a l'hora de defecar.
Exacte. Aleshores, el que hauríem de fer, home, podríem fer reformes al bany, però això ja és una miqueta més complicat.
O sigui, un caixó o algo per aixecar una mica els peus.
Exacte.
Uh-huh. I un altre incís que no hem comentat i que crec que, sí, de fet, ho hem referit en el seu moment, és l'ús i abús de laxants que s'ha de tindre molt en compte perquè a vegades poden tenir l'efecte contradictori, és a dir, poden tenir un efecte de provocar el restrenyiment a la persona que n'utilitza de manera molt freqüent. Uh-huh. Em sembla que amb això ja ho hem dit gairebé tot, el temps se'ns ha tirat a sobre, no tenim temps de parlar de masses coses més. T'agraïm una vegada més que hagis estat amb nosaltres aquí a Ràdio Falset.
Gràcies a vosaltres.
I bé, doncs, Cristina, fins una altra.
Fins una altra. Gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu.
Fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem, com sempre, que hagi sigut del vostre interès. Ja sabeu que aquest és sempre el nostre objectiu principal. Així mateix us recordem que estem oberts als vostres suggeriments i per fer-los només cal que ens els feu arribar a la ràdio i nosaltres intentarem complaure-us. Els telèfons ja els sabeu, són el 977-83-0044 i el 977-83-1135 i la web de Radio Falset, que és radiofalset.net. D'altra banda, us recordem que aquest espai el podeu tornar a sentir demà a partir de les 6:30 de la tarda i el proper dimarts a partir de les 8:30 del vespre. Ara ja és hora d'acomiadar-nos. Tots recordem-vos que hem estat amb tots vosaltres, que han estat el Vicent i el Jordi, la part tècnica i l'Armand en locució. No volem acabar, però, el nostre espai sense convidar-vos a seguir gaudint de la finestra amb la companyia de la Montse Bartolomé i la seva colla de col·laboradors i el seu programa Va de llibres. Ara sí, us dic a reveure i fins al mes que ve.